La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 29 de juliol, protagonistes, un dia més, les 12 i un minutet. Donar la benvinguda a Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I també a Montse Muñoz, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Mireu, vaig a donar-vos una notícia des de dos punts de vista. I les dues notícies diuen la veritat. Cada una la interpreteu com... cadascú feu la vostra pròpia interpretació. Un mitjà de comunicació diu que l'atur a la Comunitat Valenciana ha baixat fins al 16,67% en el segon trimestre d'enguany, segons l'enquesta de la població activa, publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadístiques. I un altre mitjà de comunicació diu que el paro en la Comunitat Valenciana ha pujat en 15.600 persones el segon trimestre de l'any.
Segons quin partit polític faig la notícia.
No, els dos tenen la raó, és cert. Els dos tenen la raó. U ha valorat el semestre i per lo tant és guanyant, val? Perquè en tota Espanya l'atur va baixar en 110.100 persones entre abril i juny d'enguany, el que significa un 3% menys que el trimestre anterior. Això en diu a nivell nacional. I la Comunitat Valenciana baixa i se fija en 16,67%. Val? Calculant un semestre, però si calculem el segon trimestre, tenim 15.600 persones més parades.
Clar. Segons qui faig la notícia...
La línia editorial, per no dir un polític, la línia editorial.
La línia editorial.
Més que la línia editorial... si tu indagues més en la notícia, és a dir, si tu te llegeixes tota la notícia, te dones compte de que el primer semestre va bé, però aquest últim trimestre, fruit dels problemes que estem tenint últimament,
de la pandèmia,
de la previsió que anem tenint, pues com que hi ha menys persones empleades i més persones a l'atur. Per tant, anem en compte. Per què? Pues que hem d'anar en cuidado en el problema que tenim dels contagis. Perquè és que ens repercutís en tot.
En tot.
Si no haurem tingut aquesta quinta ola, segurament n'hi haurien més cambrers empleats, n'hi haurien més puestos oberts, haurem viatjat més, haurem contratat més servicis turístics.
Clar, és que el que te fa la pandèmia és tindre que fer restriccions en tot el que és l'hostaleria, els comerços, les platges...
Oci nocturn, el viatjar...
El tot. O sigui, que creiem que en el mes de maig ja havien passat la quarta, que no va ser tan forta com esta quinta, però hem tornat darrere en vez d'endavant. Així que a la gent que encara no estigui vacunada i que la que estigui vacunada, pues això que tenim que anar molt en compte en aquest
virus. Per tant, a nivell nacional, la tasa de paro estava... en l'última que se'ns va donar tenim un 15 en 98 i ara tenim un 15 en 26. I si no haurem tingut aquesta quinta ola, l'haurem rebaixat molt més. I després una altra cosa, jo no sé vosaltres si teniu amics autònoms que agarren vacances.
No, els autònoms no.
Bueno, agarren el cap de setmana este llarg.
Que tot el món que enguany cau, no, cau molt bé, no? Diuen.
El 15, bueno, sempre se fa que caiga bé, no? Perquè sol ser sobre el 15 d'agost, no?
Sí, és el 15 d'agost, però enguany com cau en diumenge ho tenim més complicat, perquè al caure en diumenge, si cau entre setmana, pues, dimecres, dijous, divendres, fan un pont llarg, però com enguany cau el 15 i el diumenge...
Oh, que mala pata, és de veres. Bueno, pues, jo este matí he estat en un matrimoni, que són els dos autònoms, i ell ha fet un plani ell ha agarrat 5 dies de vacacions, 5, un autònomo, 5 dies de vacacions, que treballa les 24 hores del dia.
Mm. Dies i de pensa les 24 hores del dia.
I en aquests 5 dies ha fet un planning, com recordeu aquells planings que ens fèiem de les assignatures que ens tocaven, sí, quan érem menuts i anem al col·le, pues els ha fet i així aquests 5 dies les té repartides i ha posat eventos els 5 dies de fer estar...
De 10 a 11, de 12 a 1...
Per estar... Estes 5 dies que tindrà de vacances ben completes i estar ben aprofitades. Dona compte, eh?
Sí, sí,
al final
sí,
l'autònomo sí, sí. Se li trau ben profit aquests 5 dies de vacacions. Sí.
De fet, en aquesta pandèmia, qui ha mantindre... No ha mantès Espanya, però la que sí que ha estat enfrontada segur és autònomos, eh? Els autònoms que ho han passat mal i han estat pagant igual, encara que han tingut...
Bueno, lo de pagar, tots han estat aplaçant, tots claro, hem estat aplaçant.
Claro, claro,
pagar
claro.
Pagar en allò de que dius, quan passi la pandèmia, quan ja siguem tots, que tot a poc s'anirà pagant, el que passa que sí que és veritat que l'estat ha comptat en tota aquesta quantitat de diners que tenen, que tenen reservats, de que poc
a poc
este motor econòmic anirà... anirà acabant pagant, anirà mantenint l'estructura del país. Però dit això, parlem d'Olimpiades, que és de lo que tenim ganes.
Pues tenim tenis en directe, de més, sí, de Pablo Carreño.
És l'última opció que tenim en el tenis. El primer set l'ha guanyat 6-2. Ara està perdent 2-4 en el segon set contra Medvedev, que és el segon del món. Veurem si pot lluitar-lo, si no sempre quedarà el tercer set, per a que Carreño entrarà ja en la semifinal i això estiguera a un partit de medalla segura.
Després tenim també bàsquet femení, Víctor,
han que guanyat 85-70, per lo tant ja s'asseguren passar de grup. Per el matí, avui no ha sigut una exhibició, però bueno, ha estat prou bé Luka Doncic, i després a les 2 de la vesprada contra l'Argentina, en masculí Espanya també, veient que Doncic no falla mai i que Eslovenia tampoc falla, per lo tant n'hi ha que guanyar per a com a mínim assegurar-se aquesta segona plaça, aunque sent segon te pots creuar contra els Estats Units.
Bueno, bueno, això no m'ho interessa. Ahir van guanyar, ahir van empatar Espanya-Argentina, la selecció espanyola.
Sí, en xics, en futbol, Andrei, que és del Villarreal B, que a mi alguna volta jo d'en l'A, no va poder passar en Romania. Sí, Pau, que al final, pese a l'empat i pese a patir prou, la veritat...
Nosaltres diem Pau perquè és només ell el que està a la selecció.
Va ser el millor del partit.
Sí, nosaltres diem Pau perquè com és nostre, pues és l'únic que ha passat que ha passat ell. Els demés no han passat. Sí. Els altres 10 no han passat.
Se van classificar per als quarts de final el dissabte a les 10, bona hora, perquè és l'hora d'anar a almorzar.
Ui,
contra
genial.
Costa de Marfil, de Eric Bailly, que segur que mos
sí,
es recorda d'ell.
Sí, 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 sí.
Si passem la semifinal contra segurament el Japó, i la gran final olímpica segurament seria contra Brasil, contra
ui,
Dani Alves.
O sigui, Espanya-Brasil.
Seria ese dia sat que pràcticament, aunque Pau diu que físicament està bé, que bé, acaba el sat, torna així i el 11 està en Belfast, eh?
Pues, Víctor, i com passarem, i serà contra Brasil, allà ho tenim, bueno, nosaltres tenim a Pau, però Brasil també mos tira molt.
A veure, al final...
és Espanya.
Esperem que li puguem guanyar esa final, però jo dic, les sensacions no són molt bones en esta fase de grups, deixa'm dir que demà són les eliminatòries de les xiques, els quarts de final, que una d'elles és Països Baixos contra Estats Units, que és l'última final d'un Mundial Femení que va ser en 2019, ahir va guanyar Estats Units. Jo crec que demà passarà en els Països Baixos. Crec que se donarà la sorpresa.
És millor, no?, Països Baixos que Estats Units.
Bueno, és que Estats Units, el primer partit que van veure així una estona, sí, contra Suècia, van perdre 3-0, que...
Pachín-pachán va ser.
Que no ho havia vist mai, una exhibició tan gran contra els Estats Units, que pràcticament ni se van aclarir durant el partit.
En natació...
No li van donar bé les coses a Lidón. Sí que tenim a un finalista, a Nico, molt jove, té 19 anys, és de Madrid, i esta matinada s'ha aconseguit ficar en la final dels 200 esquena.
Sí.
Dir després també en vela, també mantenim les opcions, ja ho vaig dir ahir, Joan Cardona ara mateix és segon, i Diego Iago en 49er, que és per parelles, també ara mateix estan segons. Dir que tenim un diploma en piragüisme, que Núria ha quedat la vuitena en el seu descens. Dir que en el waterpolo també esta matinada, 7-4, una pallissa dels xics a Kazajstán, inclús ha pogut jugar el porter suplente de Neuañez, que pràcticament sí. ni se ho creia que estava en els jocs.
Sí,
ahir sí que és cert que les xiques van caure de 1 contra Països Baixos, però bueno, demà tenen l'opció contra Austràlia de passar també de primeres de grup.
Bàsquet de xics.
Bàsquet de xica a les 2. En handbol també esta matinada han guanyat les xiques 27-23 a Brasil. Dissabte dir que ha sigut una exhibició de Silvia Navarro, que té 42 anys, és d'ací de la Terreta i ha fet 18 parades en un partit.
Wow.
Dir que ahir també els xics van guanyar a Brasil 32-25 i que demà crec que és a les 7 del matí, o sigui, també és bona hora per a veure'l,
sí.
és Espanya contra França en xics. Igual en la final se torna a donar este partit.
Este també està bé. O sigui, a les 7 del matí per a nosaltres no és una hora normal.
Sí, per a nosaltres és una hora molt bona.
Sí.
Dir que també hem recuperat la sort en el hockey, ahir van guanyar els xics 4-1, també van guanyar les xiques 2-1, avui tornen a jugar les xiques contra Xina. Deixa'm dir que avui tenim a Roxana en la final femenina de la gimnàsia.
De gimnàsia.
No tindrem a Simone Biles, com tot el món sap.
S'ha bueno, retirat.
Deixem-la que respire una miqueta. També podrem veure, per exemple, a Melanie de Jesús en França, les Bessones del Regne Unit. O sigui, hi ha moltíssim nivell igualment, aunque no estigui a Simone Biles. I la curiositat del dia és que San Marino, que crec que és dels països més xicotícos que participen als Jocs Olímpics, per primera volta en la història ha aconseguit traure una medalla.
Sí, sí, estan supercontents.
¿Tenim alguna notícia de les entrades del futbol? De...
Al llarg del matí espere que se sàpiga algo. Lo que sí que ja podem dir és que a les 7 i mitja de la vesprada sintonitzen tots Radio Vila-real, que avui juguem contra el Levant.
Contra el Levante Unión Deportiva.
Sí.
Que no el diga mal una altra volta, eh?
No, no.
El Levante Unión Deportiva. Juguem a les 7 i mitja, però a les 7 connectarem, suposo, com
una
sempre.
Una miqueta abans, sí, sobre les 7 i 20 ja estarem comentant el partit.
S'ha tornat a parlar de la calor de Tòquio.
Sí, de fet, sí. El tenis avui no ha començat a les 11 del matí, sinó a les 3 de la vesprada, que va dir ahir Montse.
Sí, a partir de les 3 de la vesprada, perquè per ells és molt important. És que, a més, n'hi ha uns colps de calor que no se poden resistir en el que...
Lo que comentaven elles és que, per lo vist, en el terreny que juguen, és a dir, se té més temperatura
sí.
que de la que tenen en altres terrenys de joc d'altres esports.
Pues mira, ara que ho has dit tu, un altre apuntame, no sé si ahir, segurament no se veuria en televisió, però en un partit de volei playa que participava, crec que era Cuba, una xica va acabar en malestar, no vaig a dir la paraula perquè estem així en un horari prou matiner encara, la temperatura de l'arena eren 48 graus.
Era tremendo, era tremendo.
Mira, s'estima, els datos són 40 graus en 70 graus d'humitat.
És que la humitat és tremenda allí.
Entonces, i si tu me dius que l'arena estava a 48 graus, bueno, és que clar, són unes temperatures, a més que com són gent de tantes parts del món, tot el món no està aclimatat.
També, lo que dèiem ahir, a veure, al final hi ha moltes televisions que fiquen massa diners, però també, què importa si el volei playa acaba a la una de la matinada en el Japó? Si no hi ha públic, si hi haguera públic sí que pots dir, bueno, una persona, un xiquet, no pot aguantar tant de temps d'espert per la nit, però ara que no hi ha públic, què més els dona acabar un partit de volei playa a les 2 del matí o a la 1 i mitja?
Mira, el que diuen els experts és que les temperatures elevades combinades en alts nivells d'humitat afecten especialment els esports de resistència. I si no posen mesures, provoquen síncopes. És a dir, que és el que més s'estan trobant en aquestes temperatures.
Veurem, que crec que demà ja comença l'atletisme. Les proves més llargues de 10 quilòmetres, 25 i la marató, veurem en quins horaris es fiquen.
I qui pot acabar en condicions, perquè vam veure la tenista nostra que va tindre que ir
en cadira de rodes, que no sabia ja on estava, li van preguntar i no ho sabia.
Sí, o sigui, estava totalment...
En aquest cas, els esports que més diuen que s'afecten per les temperatures, per les altes temperatures, són els trialdetes i els maratonians.
Sí, i això es patiran a muntó per la humitat.
També els tenistes i els futbolistes, també ho posa, sí. Però sobretot estos que són de molta resistència, ahir sí que arriben a tindre xincopes.
Ahir estàvem mirant el partit d'Espanya i es veia que no, que no podien estar ben ofegats, però era de la humitat.
I també que té repercussions negatives més en els homes que en les dones. També ho apunten els estudis metges, eh?
En este cas, nosaltres en Espanya les xiques han sigut les més perjudicades en ese sentit, perquè són les que més han sigut. Bueno, Djokovic i està en una altra ronda.
Sí, Djokovic també està en l'altra, en l'altre quart de final.
Si
va caure eliminat, volem si avui Djokovic passa de ronda i també estaria ja en aquest partit de fer la medalla.
Hem fet un repàs a lo que són les Olimpiades, una pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Nina Nin. A partir de setembre, la teua nova Acadèmia d'Extraescolars a Villarreal. Nina Nin, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apunta't ja. Vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places. En horari de 7:30 del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269 o vine a Ninanim, a l'Avinguda Francesc Tàrrega número 71, entre Sol C de Vila-real.
Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy.
I ara tenim nosaltres la Maria Fajardo, ella és portaveu de Compromís per Vila-real i regidora en l'Ajuntament també de Vila-real. Bon dia, Maria.
Molt bon dia.
La memòria històrica es converteix en la memòria democràtica.
Sí, estem molt contents perquè és una promesa que havia fet el nou govern quan va prendre possessió, que aquesta llei de memòria històrica en la que ja comptàvem des de fa uns anys anava a ampliar-se i anava a passar a ser de memòria democràtica amb unes garanties, i la veritat és que estem contentes de que s'hagi aprovat per fi aquesta llei i que vagi endavant.
Les declaracions que va fer respecte a com s'aniria tractant estos punts que hi havien rectificats de la memòria, que passa de la memòria històrica a la memòria democràtica, com per exemple el que se declararà el Valle de los Caídos cementeri.
Sí, és una de les accions. A més, segons han comentat, van a, també a exhumar a Primo de Rivera, que estava allí en un altar major, com sabeu, igual que estava Franco en el seu moment. I com que ocupa un espai privilegiat respecte a les altres víctimes que també es troben allà en l'edifici, doncs van a parlar ara amb la família per veure si volen emportar-se'l a algun altre lloc o per contra simplement volen que el lleven de l'altar major perquè no mereix cap privilegi i que el posen en una altra ubicació d'eixe cementeri que ara serà el Valle de los Caídos.
Això és una manera de reconciliar aquestes dues Espanyes que hem tingut fins ara?
Jo crec que en el moment en què tu tens un edifici que el que fa és brindar glòries tan sols a una part de les sensibilitats que tenim ací a l'estat espanyol, doncs crec que és una oportunitat no sé si és reconciliar és la paraula, però per sí per tancar ferides, per sanar una miqueta aquesta història que nosaltres ací a l'estat espanyol moltes vegades no hem vist sanar.
En aquest cas, en Vila-real, com es troba aquest assunt?
En Vila-real sabeu que nosaltres en el seu moment, una família concretament, que sí que estava prou angoixada per aquest tema, perquè sabia que existia aquesta llei de memòria històrica, coneixia casos de poblacions veïnes, com per exemple Castelló, on ja s'estaven exhumant des de feia temps cossos, no fa falta dir Paterna, que han tret milers de cossos i han identificat milers de víctimes que ja poden estar on les seues famílies volen. I per la seva part, a Vila-real, doncs, trobàvem a faltar eixa sensibilitat i que també es feren accions en esta línia. Aleshores, sabem que a hores d'ara sí que s'han sol·licitat ja permisos, segons ens va comunicar Rosario Royo, ja s'han sol·licitat els permisos per tal de començar a iniciar els treballs en aquesta línia. Per tant, nosaltres estem molt contentes. El que sí que trobem a faltar és, de nou, la comunicació fluida entre ja no només la regidora i la família, que també la trobem a faltar, sinó també des de l'empresa que té la concessió amb eixa família. És a dir, en una notícia que eixia ahir al Mediterrani, es feia palès com a que havien contactat amb les dues famílies interessades, que sabem així en Vila-real, que sí que estan treballant i estan excessivament interessades, fins i tot diria jo, en traure els cossos i que s'identifiquen, i que estan peleant dia rere dia, i ahir posa que han contactat amb elles i no és cert. En tot cas serà a l'inrevés. En el cas de la família, que nosaltres sí que estem treballant colze a colze amb ells, el que han fet són ells mateixos a telefonar a l'empresa i a la regidora per intentar enterar-se de què és el que està passant, perquè veuen les notícies en premsa però ells no saben res. Aleshores, això sí que me pareix que és una de les coses a millorar, mm-hmm. perquè aquesta gent el que està és intranquil·la i probablement les teues, les paraules de la persona que està gestionant-ho te van a tranquil·litzar, van a més o menys fer-te una idea de què va a tardar este procés, perquè recordem que clar, les famílies que encara queden directes, vives, d'esta generació de víctimes de la Guerra Civil, doncs són molt majors.
Claro.
I volen que siga en la màxima premura possible, bàsicament perquè ells volen estar vius per poder veure, treure el seu familiar. I si passen els anys i passen els dies, doncs igual no arriben vius.
Claro, és qüestió de que les coses quan antes se tanquen, antes se superen, no?
Correcte. A més, una de les dels comentaris que ens van fer quan vam telefonar tant a l'empresa com a la regidora era que sí que sabien que per el registre d'entrades del cementeri, que el seu avi en este cas sí que havia entrada al cementeri de Vila-real, és a dir, sí que estava en una de les fosses del cementeri de Vila-real, fins i tot tenen la fossa identificada, però clar, el cementeri ha patit reformes uh-huh. al llarg dels anys. Uh-huh. Aleshores, nosaltres el que estem fent paral·lelament a tot el que s'està estudiant des d'esta empresa concessionària, doncs és a través de l'Arxiu Municipal d'ací de Vila-real traure els plànols d'aquell moment previs a la reforma que es va fer en l'any 82 per veure que on podia estar ubicada aquesta fossa, aquesta línia de fossa concreta on estava este home, per tal de veure si damunt s'han construït casetes, si això és la vorera de l'actual cementeri, què va passar, per tractar d'intuir si és cert que a lo millor quan obrim ese osari que n'hi ha ara en memòria, doncs no ens anem a trobar els cossos que esperem.
Uh-huh. Algo que també preocupa prou és estos cartells dels edificis municipals. Un cartell on demanaven ajuda, no? En este cas era el de serveis socials i el de serveis públics.
Correcte. Començaré per els serveis públics perquè crec que en serveis públics és una qüestió un poc de deixadesa. Vull dir, el regidor que tenim de serveis públics és un regidor que està des de la transició pràcticament a l'Ajuntament. Aleshores, crec que quan un està tants anys en un lloc, doncs igual es relaxa o ja li té igual tot. Bàsicament perquè l'altre dia, el dia 6 de juliol, uh-huh. Detectàvem un contenidor que estava trencat, però no estava trencat d'alguna cosa de vandalisme o coses d'estes que alguna vegada també passen, no? Era simplement que jo crec que el que havia passat era que s'havia desmuntat. Quan havia anat el camió per la nit d'abans, havia desmuntat perquè allí estava el contenidor en les tres rodes i la roda que se n'havia eixit estava apartada en estornillos i tot. Vull dir, estava tot tal qual. Avisem al regidor per a que se solucione. Doncs hem estat més de tres setmanes en aquest contenidor igual. Aleshores, dius, quan això era simplement anar en un momentet i atornillar-ho, que no era ninguna dificultat ni ninguna cosa... Uh-huh. No sé, i després els jardins públics, jo recorde en les comissions del mes de juliol, de juny, perdó, del mes passat, les comissions del mes de juny nosaltres preguntàvem que quan anaven a començar a arreglar, a condicionar els parcs i jardins, perquè entre les plogudes i també un poc deixadesa que ja arrosseguem des de fa temps, doncs trobàvem pràcticament jungles i selves en els jardins de Vila-real o alguns pelats i amb caques de gos, com pot ser els jardins del voltant de la Consolació uh-huh. i la Buc. Aleshores, el que fèiem era preguntar quan s'anaven a iniciar aquests tràmits. Ens van dir que s'havien demorat degut a la concessió que s'havia fet d'una empresa nova. Vale. Però ara ja ha passat vora dos mesos d'eixa comissió, on van preguntar i ja era imminent el començament perquè ja s'havia fet la concessió. Aleshores, ara quina és la... Quin és el motiu per el que tenim esta deixadesa en els parcs i jardins?
Vostè li consta que no s'ha posat en marxa encara esta empresa?
A mi me consta del dimarts, uh-huh. Que tinc unes fotografies en el meu telèfon de com està la BUC, que en la BUC n'hi ha fins i tot una sabata. Si no l'han llevat encara des del dimarts, el dimarts n'hi havia fins i tot una sabata allí. Tirar, junta les caques de gos, junta que en el trosset on està l'escultura... que se suposa que està balladet i tot, perquè hi ha una zona jardinada, doncs abans veus el que és la tela negra per a plantar precisament aquest jardinet que vulguis fer, que algun troset de brossa. És que no n'hi ha ni mala brossa, està tot pelat i no n'hi ha cap cura. I és també un edifici cèntric.
També parlàvem dels serveis socials.
Sí, en serveis socials hem tingut un cartell de SOS que es retirava el divendres de la setmana passada, a expenses de que com ja s'han reunit, era una reunió que portaven demanant des de feia temps perquè havien estat en contacte amb el regidor de serveis socials, però ell és el que sol·licitaven era parlar amb l'alcalde perquè consideraven que la situació era insostenible, perquè tenen una manca de personal prou greu. És més, n'hi han treballadores socials que se'n van a altres llocs perquè simplement els han assignat un lloc d'un contracte més llarg, perquè sabeu que així molts estan contractades en el contracte de 3+1 i que no tenen una feina estable. Aleshores, el que fan és, quan els criden d'una altra bolsa, les treballadores socials, això és una cosa que en serveis socials passa. I per això ara havien fet lo del contracte programa per tractar de millorar això. Perquè en serveis socials sol passar que la plantilla sol ser prou inestable. Aleshores, treballadores socials que se n'havien anat a altres llocs a treballar però que no eren cobertes. Després, en el mes de maig, se convoca una bolsa extraordinària i urgent i es justifica aquesta urgència perquè és una cosa que s'ha de fer quan se convoca una cosa en caràcter urgent, però estem a les portes de l'agost, concretament a 29 de juliol, i encara no han eixit ni la llista d'admesos a aquesta bolsa. Si era tan urgent, ara a les portes de l'agost, jo m'imagino que no se resoldrà.
Jo l'estic sentint i me pare a pensar, i la conselleria de serveis socials és del seu partit.
Correcte, i la conselleria del meu partit el que ha fet és una llei de serveis socials inclusius que és una autèntica revolució, no només per a nivell autonòmic, sinó ha estat reconeguda a nivell europeu de lo ben feta que el bon model que es planteja, sincerament. I aquest model el que planteja és una reducció de ràtios i, per tant, una ampliació de plantilles per a reduir no només llistes d'espera, sinó també tindre una atenció directa més fluida amb els serveis socials, de manera que siguin universals, igual que ho són l'educació i la sanitat. Què passa? Que l'aplicació d'aixos serveis socials inclusius, dels que són, perquè sabeu que n'hi ha dos tipus, atenció primària, que és la que rebem en els serveis socials de cada ajuntament, i atenció específica, que és la que tu reps en serveis socials especialitzats, en centres de salut mental, en centres més concrets, no? En un CRIS, tot això és atenció específica. I aquesta atenció específica depèn directament de la conselleria, però l'atenció primària depèn dels ajuntaments, la contractació depèn dels ajuntaments. El personal és de l'Ajuntament, no és de la Conselleria.
Per tant, vostè atribuís a l'alcalde de Vila-real i al regidor de Serveis Socials que no s'hagi tret esta bossa, no?
Que no s'hagi tret esta bossa i que no s'hagi... Ja, sí que s'ha tret esta bossa, sinó que no s'hagi resolt. Que no s'hagi resolt esta bossa. Després, d'altra banda, també van perdre... Teníem la concessió d'un tècnic d'igualtat i d'un promotor d'igualtat, i el promotor d'igualtat s'ha perdut. Aleshores, els diners que teníem concedits, que això sí que venia donat per part de la conselleria, per a aquest promotor d'igualtat s'hauran de tornar, perquè a hores d'ara no crec que ho facin.
Pues, regidora, estarem pendents, preguntarem el per què encara no s'ha posat en marxa aquesta empresa de jardineria i el per què encara no s'han assignat aquests llocs de treball de serveis socials.
Jo espero que no s'hagin avançat en llevar aquest cartell de SOS de serveis socials i que aquesta negociació que van tindre aquesta setmana passada realment doni els seus fruits.
Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Si todavía no tienes un Nissan, hasta el 31 de julio tienes oportunidad de llevarte un vehículo de gerencia, kilómetro cero o Democar. Ah, y no empieces a pagar hasta 2022. Descúbrelo en Nissan Satra, Castellón y Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo? Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
I ara tenim el regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Villarreal, José Ramon Ventura Chalmeta. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem de lo que és la rehabilitació de la desembocadura del Millars.
La rehabilitació, la recuperació i l'acondicionament de l'espai natural més important que tenim en les tres poblacions, que són Villarreal, Borriana i Almassora.
Vostè forma part d'aquest consell que està cuidant que aquest paratge natural estiga com toca, no?
Sí, jo realment sóc el substitut de l'alcalde, estic per delegació d'ell, i és un espai que compta en els ajuntaments de Villarreal, d'Almassora, de Borriana, de la Diputació i del i de la Confederació Hidrogràfica. És el millor lloc que es pot tindre per a poder cuidar d'aquest paratge, que tots sabem que el riu és el que ens ha donat la vida, el que va començar l'economia, sobretot a la nostra ciutat. I ara hauríem de tornar-li un agraïment, a tornar a donar-li la vida a un espai que pot ser un lloc de cria de aus, de fauna molt important, perquè han vist que a poquet que s'ha cuidat s'ha recuperat molt de pressa les poblacions de certa fauna.
Té una capacitat de recuperació grandíssima, eh?
Sí, la veritat és que sí, pareix mentira la quantitat de anys que portem maltractant-lo, perquè jo he estat en dins del riu, en un camp de tir on se tiraven mils i mils de cartutxos, i on hi havia diverses pistes de motocross,
sí,
on ho gastaven per a tirar, per a replegar grava, per a replegar pedres. La veritat és que hem estat molts anys destrossant-lo, i a poquet que hem començat a cuidar-lo, l'altre dia vam poder veure una àguila culebrera ahir quan vam anar a fer la presentació que va fer Borriana de la llaguna artificial que van a fer ara, i realment ens va sorprendre a tots els que estàvem allí lo proper que estàvem nosaltres i lo integrat que pareixia que estiguera.
Esta llaguna artificial que van a fer, a vostè què li pareix?
Me sembla molt bé, me pareix que és un bon treball que estan fent des de Borriana. Han decidit comprar un hort allà, sí, al costat, per a tindre els drets d'aigua per a poder reomplir ixa llaguna artificial en un caudal òptim. Creiem que realment això és el començament, això farà que ixa llaguna siga el germe d'una zona molt més ampla que anirà colonitzant-se a poc a poc, i creiem que és la millor manera de recuperar aquesta zona que realment estava una mica degradada.
Claro, hi hauria gent que no estaria d'acord en fer coses artificials, perquè diuen que sempre s'altera un poc lo que és la fauna, lo que és el cauce del riu.
Estic completament d'acord. Una cosa és fer tot el cau del riu artificial, i una altra cosa és gastar xicotets punts artificials per a generar la regeneració natural de l'espai. Són dues coses diferents, són dues maneres d'actuar diferents, i jo crec que donar-li una espenta artificial per aconseguir la regeneració natural, que és el que estem intentant fer en aquestes xicotetes actuacions, és la manera més ràpida de poder generar més vida, més espai natural i que s'accelere i sa regeneració. Hi ha gent que preferia que ho deixarem tot natural, abandonat, prohibir l'entrada, l'accés i tot, i que se recupere de manera natural. Però això pot tardar molts més anys i ningú mos assegura que funcione. D'esta manera, per lo menos, anem plantant xicotetes zones que poden fer de xispes que prenguen la regeneració.
Que ens tornen l'esplendor que ha tingut aquesta zona, no?
Esperem que sí. La veritat és que tant l'Ajuntament d'Almassora com l'Ajuntament de Borriana i nosaltres mateixa estem ficant molt d'interès, estem ficant les aportacions econòmiques que fan falta per a poder obtindre en tot el que és l'espai del Consorci de la Desembocadura del Millars una zona verda i protegida on la fauna puga viure de manera autòctona i autosuficient, i creiem que això ens pot aportar una riquesa, un valor turístic, un valor paisatgístic, un valor de neteja de la nostra atmosfera, que això no ho podem pagar ficant depuradores d'aire al centre del poble.
No, està clar.
Això tenim que fer una depuradora d'aire comarcal, que pot ser perfectament tot el que és el caos del riu.
Parlant de lo que és el mig ambient, de lo que és l'entorn, va estar dimarts 27, va estar el director de director general de producció agrària, Valentín Almansa, dient que no donaria aquestes ajudes al sector agrícola, tampoc autoritzaria el que se fera un ús del metil, i que considerava que els llauradors xafaven molt poquet les parcel·les pròpies d'ells.
I jo crec que això és una consideració personal d'ell, no crec que siga realment això el que volia dir, jo crec que se va enganyar, i crec que sí que s'aconseguiran ajudes per a la gent que ha perdut no una collita, sinó dos collites, i probablement en perguen una tercera. Això en qualsevol lloc és una zona catastròfica, i tant l'Estat com la Generalitat Valenciana donaran ajudes, no tinc cap dubte d'això. Crec que van ser unes declaracions una miqueta desafortunades i que no és cert tot això. Lo del metilclorpirifos sí que ja fa temps que vam demanar una autorització extraordinària i especial només per als punts que estan realment ja tirats a pedre per a baixar el que és la plaga, i que el cultiu que hi haguera en aquestes zones seria tot no comercial.
Fruta per a destruir.
Fruta per a destruir, sí.
Per lo tant, però bueno, després, avui ha eixit, bueno, ahir van signar en Valentín Almansa lo que va signar Antonio Quintana, o va desmentir Antonio Quintana, el que va afirmar tan categòricament Valentín Almansa. Va suavitzar un poc la cosa, i jo suposo que van tindre algun estiró d'orelles, perquè clar, els titulars van ser molt forts, i han arribat a un consens. Diuen que sí que rebran ajudes, sobretot per a la neteja de caixons de taronja, per a els proporcionar als llauradors gel hidroalcohòlic i de més, un tipus de gel per a que no siga expandint-se més el problema que tenen en el cotonet. Però vaja, ahir hi ha hagut
un xicotet desfase.
Sí, entre el director, perquè a tot això, un és el director de producció agrària, el director general, i l'altre és el director general d'agricultura de la Generalitat. Entonces, Antonio Quintana ha tingut que eixir un poc en defensa, o, bueno, jo en defensa, jo és que pense que el que ha fet ha sigut desautoritzar el que ell havia dit, el que havia dit Valentín Almansa.
A veure, moltes d'aquestes ajudes, moltes d'aquestes pràctiques sabem que són competència de la Generalitat Valenciana. El que és competència de la Generalitat Valenciana sabem, ens consta, perquè la nostra diputada nacional, que tu la coneixes molt
Marisa
bé,
Saavedra.
Marisa Saavedra, i han estat parlant diverses vegades en la conselleria, han tingut últimament amb un to contacte, inclús ha enviat unes preguntes a la ministra ja d'Agricultura, i realment fa molt de temps que s'està treballant en això. Nosaltres l'altre dia vam la Plataforma per la Dignitat del Llaurador vam estar treballant també en un document per aportar a la Generalitat. La Generalitat sí que ens mira en el suís de que mos coneix, sap el problema que tenim i sap la dificultat dels nostres agricultors, i des de Madrid realment clar, no són coneixedors de la nostra problemàtica, i pareix que Planes, sent de per així, fea oïdos sordos, que diuen.
Es feia el sort, Això sí. Nosaltres, quan algú es fa el sort, és perquè no li interessa sentir-lo. Sí, per això ens sap tan raro que el dimarts, el dia 27, crec que estàvem el dimarts, Valentín Almansa faci aquestes declaracions. Perquè, a més, els titulars eren aplastantes. El govern responsabilitza el citricultor valencià dels danys del cotoner de Sud-àfrica. El director general de Sanitat Vegetal anuncia en València la prohibició de més plaguicides, rechaça les ajudes i aconsella a l'agricultor que xafe més el terreno. Clar, i les declaracions té que eixir després el director general d'Agricultura de Generalitat a dir que tampoc és aixina, que el que s'està fent és una prospecció en els terrenys, està bé, en els que està molt colonitzat per el cotonet, i a ISES, permís de l'administració, com són Sanitat Vegetal, Traxa i demés, farà xicotetes intervencions per a baixar la quantitat de població de cotonet. Però vostè està esperant reunió en el Consell...
Sí, reunió en el Consell Agrari per a parlar d'una altra cosa, que és el Pla Local de Cremes.
Jo li asseguré que, a més de parlar de com se tenen que cremar les branques que se tallen i demés, van a preguntar-li sobre això, perquè la pretensió dels llauradors és que l'Ajuntament de Vila-real faci de canalitzador per a una possible demanda, no, una demanda que volen presentar per a rebre aquestes ajudes, que si no és via demanda no la rebran.
Vale, hi ha coses que són impossibles. L'altre dia vaig tindre una reunió en els Dalí, me van dir que ficara personal de l'Ajuntament per a gestionar totes les demandes que ells presentarien com a sindicat. L'Ajuntament no pot ficar funcionaris de l'Ajuntament pagats per l'Ajuntament per al servei d'una entitat privada. Això no puc fer-lo, no es pot fer. Entonces es vaig dir que nosaltres col·laborarem en lo que nosaltres puguem col·laborar. Lo que no puguem col·laborar
lo que faran estarà dins del marc legal de lo que permetís un ajuntament.
Exacte.
Per exemple, se podria arribar a a que la gent que tinga la parcel·la en el terme de l'Ajuntament de Vila-real, en esta prospecció que estan fet des de Generalitat, se poguera canalitzar permís de l'Ajuntament, perquè en este cas el que li demanen l'abogada a cada un dels agricultors és que donen el número de parcel·la, el nom, el DNI i el dany quantificat per Sanitat això, Vegetal.
Això ho poden fer entre l'IP, l'advocada, que per això cobra, i els agricultors que demanden. No, per això no fa falta l'Ajuntament per a res. Exactament per això l'Ajuntament no és necessari.
Sí, no, en este cas el que anaven no a aquest ajuntament llevant, vostè avui té reunió del Consell Agrari, sinó han anat a més ajuntaments, sí, a demanar per a que canalitzar i que esta zona que està afectada per el cotonet pues puga rebre aquestes ajudes, que és cert que la collita ha caigut.
Nosaltres anem a demanar totes les ajudes que puguem a la Generalitat, anem a demanar tot el que estiga en les nostres mans demanar, però ja t'he dit que el que ells me van demanar l'altre dia, que era ficar un funcionari a treballar per a d'ells, una entitat privada, no puc fer-lo. És que el secretari de l'Ajuntament me ficaria a mi una denúncia.
No, no, estem parlant de que tot siga dins d'un marc legal, que serà com els demés ajuntaments igual ho accepten. Què li pareix les declaracions que ens ha fet, antes que vostè entrarà en directe, la regidora de Compromís, la portaveu de Compromís per Vila-real, de que n'hi ha empreses contratades de jardineria i que per a d'ella encara no s'han posat en marxa?
Bueno, pues jo la recomanaria que se passeja una mica a ir en la rotonda del Pilar, van estar tallant. Este matí estava també així en l'avinguda davant de l'estació, tallant les voreres, la broseta que està creixent, una altra empresa. En el jardí de Sant Pasqual també l'altre dia es vaig veure treballar.
Són quantes empreses en concret?
Tres empreses. Hem dividit tot el que és la superfície municipal en tres zones. Cada una de les empreses ha sigut adjudicada en un lote d'eixa zona en particular, i després la gent del pati estan dedicant-se a l'ermita.
I el seguiment que se li fa a aquestes empreses, és dir, hi ha un temps determinat, una més que res perquè el ciutadà sàpia si n'hi ha un temps per a posar-se en marxa i anar executant aquest treball.
A veure, tots sabem que els treballadors poden fer uns metres quadrats de feina al dia. Això no anem a demanar que se fiquen avui les empreses a netejar els jardins, a arreglar els jardins, i d'un dia per un altre tinguin tots arreglats. En el jardí del Pilar fa tres setmanes van estar allí tallant tota la brossa i ho van deixar prou bé.
Vostè veu una bona actuació de les empreses?
Jo veig una actuació de les empreses adequada a lo que tenen que anar fent. Sí que és cert que portàvem molt de temps treballant en precari, perquè no teníem el contracte fet i van tindre que contractar una empresa per a que anara fent poc a poc tots els jardins, i això sí que era un desgavell. Ahir no arribaven a tots els puestos, però ara en aquest moment sí que se nota una evolució molt positiva i que aquestes empreses estan fent la seva feina, i la gent ho pot veure. El que no es pot demanar és que estiga tot el poble fet en una setmana.
El que sí que vostès, des del seu col·lectiu, criticaven són els serveis socials de Vila-real, perquè hi havia, bueno, hi havia una foto de l'edifici on se veia clarament un cartell demanant socorro, i vostès denuncien la sobrecàrrega de treball pel poc personal tècnic, i pregunten qui hauria de tindre responsabilitat, a qui li tocava, ser a l'Ajuntament o a la Conselleria?
A veure, nosaltres critiquem moltes coses i se veu molt poquet. Nosaltres, això de contractar empreses privades per a fer faena de manteniment públic no ens ha agradat mai. Nosaltres pensem que hi havia que tindre un servei públic molt, molt potent. El servei d'aigua tindria que ser una empresa pública. La electricitat del poble hauria de ser gestionada per una empresa pública. Hauríem de fer comunitats solars energètiques per a poder gestionar nosaltres la nostra energia solar i poder baixar el rebut de la llum. Hauríem de gestionar nosaltres des de serveis públics els jardins, l'asfaltat. Clar, això suposaria tindre una plantilla municipal espectacular i molt gran. Sabem que no és possible i que se tenen que gestionar moltes coses a través de contractes i de ONGs. Fa molt de temps que en este poble se va començar a gestionar els serveis socials a través de ONGs,
sí,
i se van fer una quantitat de contractes en ONGs que gestionen molta de la documentació que hauria de portar la regidoria, bueno, els serveis socials, pròpiament dits.
Dependència, o sea, que depèn de l'Ajuntament de Vila-real.
Exacte. Però això no lleva que els serveis socials tinguin una certa part de feina que depèn d'ells única i exclusivament, i que sí que és cert que no tenim la plantilla adequada per a fer-la servir. També és cert que molta de la feina també depèn de la Generalitat. També la Generalitat també podria aportar més personal així a Vila-real.
Sí, en
aquest
cas, el que ens ha dit la regidora de Compromís, perquè jo l'he dit, això depèn d'una conselleria del seu partit, m'ha dit que el personal depèn de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, i la instal·lació també. Però també és cert que la Generalitat podria donar-nos més diners per a gestionar això, podria augmentar-nos les ajudes, i la seva conselleria ha fet una norma, uh-huh, i en els pressupostos de la Generalitat no va acompanyar de la quantitat adequada, o millor, per a poder assumir tot aquest volum de feina. Uh-huh. Nosaltres sí que sabem i critiquem que en els serveis socials de Vila-real fa falta més gent. Sabem que està la bossa oberta, sabem que està que falta avaluar els resultats, uh-huh, i això ens preocupa. Realment estem dins dels plaços. L'altre dia ens van dir que els plaços eren els convenients, tenen que alegar, tenen que... Nosaltres pensem que la gent que està en serveis socials hauria d'estar millor pagada, uh-huh, hauria de tindre uns contractes a més llarg termini per a que no pogueren anar-se'n o no vulgueren anar-se'n a ningú altre lloc.
I aquí ho tenen que reclamar?
Això ho hem de reclamar a l'Ajuntament, per supost, a nosaltres, que estem en el govern, i als nostres socis de govern.
José Ramon Ventura Chalmeta, moltes gràcies per haver estat així nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Los olmos te entreguen peras. Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos.
Estás a la 92.2 FM.
En Tràmits de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Tràmits de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Quan són la una i un minutet, tenim així en nosaltres a aquestes persones tan esperades que tenim i que volem sentir una vegada que siga la setmana. Ells són de Adavi. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, xiqui, xica. Ui, sí. Tenim de les dos. Nosaltres tot és molt equilibrat, no?
Clar
tot
que
és
sí.
Molt equilibrat.
Clar que sí, com toca.
Tenim moltes ofertes de treball.
Sí, anem a unes quantes. Comienza, José.
Vale, empezamos con la hora. Tenemos tres ofertas en el Alto Palancia. La primera en Caudiel, cocinero o cocinera de albergue.
En Gaibiel, camareros y camareras, hay dos puestos.
En Altura, lavaplatos y ayudante de barra.
Después nos pasamos a la Plana Alta y tenemos 14. En Almazora tenemos uno, que es operario de lavandería.
En Castellón de la Plana tenemos 13 ofertas. La primera de limpiador o limpiadora industrial, en la zona de Chilches.
Después tenemos cocinero o cocinera en comedor escolar.
Auxiliar de cocina en comedor escolar.
Después tenemos técnico o técnica de frigorista o electricista con experiencia en equipos de frío.
Traductor o traductora de francés y árabe.
Profesor de ciclos formativos de grado superior de DAM y DAU.
Psicólogo o psicóloga pediátrico.
Un piche de cocina.
Chofer conductor de camión CMASE.
Repartidor o repartidora de productos de consumo de hostelería.
Oficial de primera electricista.
Personal técnico de animación sociocultural.
Y comercial maquinaria.
Y nos pasamos a la Plana Baixa y tenemos 9. En Alquerías del Niño Perdido, repartidor de vendedor de productos lácteos y son 3 puestos.
En Nules, separación manual de residuos de construcción.
En Villarreal tenemos instalador electricista.
En Burriana tenemos 2, una de personal técnico en contabilidad.
Otra del mozo de almacén y reparto con furgoneta con remolque.
En Onda 2 ofertas, la primera de operario, máquina de corte y peldaños.
Y tenemos educador o educadora ambiental.
Y en la Bayusó, 2 ofertas también. Una de peón de triaje de residuos sólidos de construcción.
Y educador o educadora ambiental.
Luego pasaríamos a las ofertas de Dipucas, de la Diputación, que las tenemos todas en la Plana Alta. Son 4. La primera en Vilafamés. Una empresa del sector cerámico que precisa incorporar un operario o operaria de producción con carnet de carretillero para sus factorías de Vilafamés. Se requiere imprescindible carnet de carretilla elevadora. Imprescindible también formación académica en ESO o EGB y experiencia previa en el sector cerámico. Se ofrece horario de 3 turnos de lunes a domingo, incorporación inmediata y contrato inicial temporal con posibilidad de incorporación a la empresa.
En este momento decimos que en Adavid estamos preparando el segundo curso de operario de carretilla, entonces sí que alguno tiene este perfil pero le hace falta ese carné, pues que se ponga en contacto con nosotros a través del 655-450-989 y le haremos el hueco en uno de los puestos. Y después nos pasamos a la Valdalba y tenemos limpieza para cocina para los fines de semana.
Vale, luego tenemos también en Valdalba operario operaria de almacén con carretilla.
Después también tenemos, ahora yo me he colado, sí, ¿verdad, José?
Un poquito.
Sí, me he colado. Porque aquí me dices que en la Valdalba está lo de la limpieza de cocinas para fines de semana, que lo he dicho antes, pero es que un restaurante de la Valdeava precisa incorporar una persona para la limpieza de los fines de semana, para realizar las siguientes funciones, ¿no? Es para lavar platos, limpieza de cocina, cámara, la campana, y se requiere tener experiencia previa en hostelería, carnet de manipulador, disponibilidad de trabajar los fines de semana y persona ágil. Y se ofrece pues lo de siempre, la incorporación inmediata, el salario según convenio y el horario, los sábados y los domingos en comidas, cenas y 16 horas semanales. Entonces es una parcial.
Vale. Luego ya, lo que os había comentado, empresa de Vaidalba también, precisa incorporar operario o operaria de almacén con carretilla para realizar la preparación de pedidos, preparar catálogos de muestras, gestionar el almacén, orden, almacenamiento, control y realizar repartos. Se requiere imprescindible carnet de carretillero, experiencia en el manejo de la carretilla, valorable experiencia previa en un puesto similar, persona con iniciativa y ordenada, valorable residencia en la zona. Y se ofrece estabilidad laboral, incorporación en septiembre, tipo de contrato a jornada completa de 8 horas y horario de lunes a viernes en jornada partida de 8:30 a 2 y de 3 a 6:30.
Nos pasamos a Benicassin y tenemos otro ayudante de cocina, y es una empresa que está en Benicassin y que necesita ayudante de cocina. Y se requiere pues con experiencia, con ganas de trabajar y, en fin, capacidad de organización de limpieza, disponibilidad inmediata, también requieren coche. Y bueno, las funciones pues también, aparte de la cocina, parece ser que es ayudante. En este impasse quisiera yo decir que, bueno, a pesar de que estamos diciendo muchas ofertas, pero resulta que pues siempre hay algo que dices, no, mira, es que me falta esto, me falta lo otro. Pues bueno, que no desistáis, que vosotros os apuntáis, que nunca sabéis que realmente si os van a llamar o no os vayan a llamar. Lo importante es tener el currículum en PDF y añadirlo a la oferta de trabajo, tanto en la Diputación como en la Bora, pero tenerlo ahí y ponerlo, aunque penséis que no dais el perfil. Porque cuando están buscando trabajo, cuando están buscando un perfil y no lo encuentran, cogen el siguiente. Y a lo mejor, pues, oye, tienes coche, pero resulta que te falta otra cosa. Pues nada, a tirarle ahí, con ganas.
Vale, luego comentaros también que también en Diputación van a hacer cursos para el sector de la construcción. Serán a partir de septiembre. Y hay, por ejemplo, rehabilitación y patología de elementos constructivos y prevención de riesgos laborales para trabajos de albañilería. Luego, montador de fachadas ventiladas y prevención de riesgos laborales para trabajos de revestimiento exteriores. Y sistemas de aislamiento térmico exterior, SATE y prevención de riesgos laborales para trabajos de aislamiento e impermeabilización. Para ello, para inscribirse, habría que enviar un correo a imartinez@fundacionlaboral.org con los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, teléfono, curso en el que estás interesado, o llamar por teléfono al 964-750-597 o el 635-580-884.
Esto es muy importante porque es para desempleados y trabajadores interesados en el sector de la construcción y afines. O sea, a partir de, bueno, no hace mucho ha empezado la nueva legislación, entonces, claro, no es de extrañar que a partir de ahora os pidan este tipo de cursos para ser un peón albañil. Entonces es importante no perder ocasión y apuntarse a este tipo de cursos. Y después también tenemos la oferta abierta de la convocatoria para selección de personal del taller de empleo de aquí de Villarreal, y el Ayuntamiento de Villarreal ha aprobado y publicado en el tablón de anuncios y edictos el proceso de selección del personal para el taller. Hay que decir que hoy es el último día, o sea, todas aquellas personas que estén interesadas, pero que no en este momento, que se pongan manos a la obra, porque hoy tienen los puestos de trabajo convocados son director, directora, un auxiliar administrativo, administrativa, monitor de agricultura, monitor de jardinería, monitor de atención sociosanitaria o maestro. Entonces, las personas interesadas pueden presentar su solicitud en la SEU electrónica de villarreal.es, seleccionando la opción todos los trámites y buscando los programas de fomento de empleo. Y eso, hoy es el último día para esta gran convocatoria.
Todo claro, ya lo tenemos, hemos dado todas las ofertas. José, Inma y José, muchas gracias. Haremos un descanso de 15 días, ya lo sabéis. Volveremos el 16, la semana del 16 de agosto. Habremos recuperado un poco de fuerza y vendremos pues con el triple de ofertas. Estaremos dos semanas de vacaciones, por lo tanto,
sí,
el triple.
Esto no para.
Muchas gracias y felices vacaciones.
Igualmente,
igualmente.
Hasta luego. Chao.
La siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Y me solté el
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Con Eixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información.
bueno, com l'actualitat mana, en este cas, tenim que tornar a parlar d'agricultura. Per què? Pues perquè el govern, el dimarts, dia 27, van tindre una reunió així en Almassora, i al final d'aquesta reunió el director general de Sanitat Vegetal anunciava la prohibició de més plaguicides, rechaçava donar ajudes i aconsellava que l'agricultor xafara més el camp, el seu terreny, els seus horts. Lo que significa responsabilitzar al citricultor valencià dels danys del cotonet de Sud-àfrica. Això va ser dimarts, dia 27. I resulta que ahir és una informació on hi ha un conveni firmat ja, i esta volta és Valentín Almansa, que ell és director general d'Agricultura de la Generalitat, dient que s'autoritzarà de forma puntual l'administració del metil per aquelles finques que estiguen molt invadides per el cotonet. Mire, jo estic un poc fet un lío, però perquè es lleven o que desemboliquen un poc aquest entramat, tenim nosaltres a Pepe Montagut. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
I també a Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Buenos días a todos.
Anem a veure. Si el director general de producció agrària, Valentín Almansa, diu que no hi ha res a fer, que estem on tenim que estar i que el que tenim que fer és xafar més els nostres parcel·les, i la gent és, pues això, bufant, com és que ahir Valentín Almansa, que és director general d'Agricultura de la Generalitat, diu que per lo vist sí que el llaurador ha xafat més el camp i que sí que està demanant el que necessita, no?
Bueno, esta informació que hi ha en les províncies i en el València Fruits, jo tinc que dir que això és simplement la demostració clara de que la conselleria i el ministeri estan anant sobre la marxa, és a dir, s'estan prenent decisions sobre la marxa. Esta informació que, deixina de golpe pronto, pareix que tinga una gran repercussió en el camp, no té absolutament ninguna. És a dir, estem en la mateixa línia que estaven fent antes. Què és el que ocorreix? Que ara diuen que van a tratar en clorpirífos o metilclorpirífos les parcel·les més afectades. Aquestes parcel·les són mínimes. Mínimes perquè jo no crec que n'hi hagi ningú agricultor que s'arriesgui a que li traten el seu hort tenint bona collita encara que tinga un percentatge d'un 20 o un 30% de cotonet o un 40%, i que després no li cobre. O sigui, tinguin que enviar aquesta fruta al subidor i després ell no cobre.
No,
però si
se
tracta de les parcel·les més afectades, aquestes parcel·les ja està tota la fruta feta molt bé i efectivament pues, eixa parcel·la té que anar al subidor. Però quantes parcel·les n'hi ha d'aquestes?
Sí, la informació que se m'ha donat a mi és que després de fer la prospecció que estan fent, les parcel·les més afectades se'ls tratarà puntualment en el metil i que la fruta tratada se destruirà.
Sí, correcte.
És a dir, això és la informació que arriba d'esta casa. És una decisió que han pres, que serà de forma puntual, però, clar, és baix el consentiment del Ministeri. No ho faran els particulars, ho farà Sanitat Vegetal i se farà permís de Traxa o d'aquest tipus d'empreses que sí que estan supervisades. És a dir, sí. El llaurador com a tal no podrà tratar-lo, eh?
Sí, bueno, jo el primer que tinc que dir és que s'han reunit en Almassora totes les organitzacions del sector, menys dos, les dos que ara mateix estem així parlant i que som els qui més estem patint la plaga, que més han fet per aconseguir algo que ho solucionara.
Més informació tenim que ningú.
I després, d'això estic convençut, és qui més simpatitzants tenim en la província de Castelló. ABA no té res en la província de Castelló, era una organització que ja ha desaparegut en la província de Castelló, que queda l'ALA, queden algunes coses, però que realment no estan actives i estan, diguem, molt paraetes. La Unió tampoc té massa, així en la província de Castelló, i des de luego, si ja parlem de COA, GUPA i tal, és que no tenen ni citricultors, no? Que són els que van a aquestes reunions, si t'és per la conselleria o per qui siga, no? I des de luego, dos organitzacions que estan així, que tenen força i que estan actuant molt, ni es diuen res, i per tant fan la reunió i després hi sent conclusions errònies. El metilclorpirifos tratar ara, efectivament, és que n'hi hagin residus. Entonces, si tu ara vols controlar la plaga i disminuir la població en aquestes finques que estan més afectades, la solució no és tratar el metil i destruir la fruta, perquè, com el que ha dit Pepe, és que després qui te la paga, no? La solució ara seria tratar en altres productes. I, des de luego, nosaltres en l'associació de Nules està Ricardo Gosalvo, que té un formulat que a mi m'ha funcionat. Que després té isca sanitat vegetal i que diga que té un 55%, això és perquè ha tratat a destemps. Això és perquè no ho ha fet bé. Però també tinc que dir una cosa, que jo tenia les finques afectades de cotonet tratant quan toca, que és quan està en floració. Tant tratant en metil com tratant en este formulat, pots controlar-la i no n'hi ha residus de ningú tipus. Damunt este formulat té un component que se té que autoritzar per a tratar-lo per al cotonet, però que és un component que és ecològic, que és bo per a l'abella.
Nutricional, de
manera. Efectivament. Entonces, jo de moment no vaig a dir noms, només proposi a la Generalitat que estudien bé este formulat perquè funcionar funciona. Tratar en metil jo no ho veig convenient. Sí que és bé. A més, estan desperdiciant una autorització excepcional del metil que potser ens fa falta posteriorment, perquè només pots fer-la dos vegades segons la llei. Entonces, desperdiciant-ne una. Ara, només per destruir fruta i controlar una població que no vas a controlar-la, perquè és el que anava a dir ara. Jo he tratat en este formulat, he controlat que no me faig mal, però jo ara tinc els horts plens de cotonet. Per què? Pues perquè els ous han tornat a eixir, han tornat a eclosionar, tinc trampes en tots els horts, no funcionen, entonces invertir en trampes, això ho hem de tindre claríssim, és multiplicar aquests diners per zero, i en matemàtiques això dona zero, i per lo tant, per aquesta plaga fa falta algo químic, que pot ser el metil en una autorització excepcional, o pot ser un altre formulat que funcione, sí, com pot ser però, el que estigui dient jo.
Vostè entén perfectament que porta els seus temps i evidentment sap el que està fent. Però per la persona que està sentint, per la persona que està sentint-nos, per la gent que no entén d'este tratat, d'este producte, estan negant-los. El tratar en el metilclorpirifos, quan se fa aquesta reunió, i tot el món d'allí dins enfadadíssim, i al dia següent se firma un conveni que diu que ja se pot tratar el metil i ara vostès m'estan dient a mi que no és aconsellable tratar-lo ara. Entendran que és com si fora una contestació per tot el que se'ls ha vingut amunt.
Sí, clar, ells estan tratant el metil a destemps. Entonces,
no, ara els diran, però si ja els hem donat el que vostès volien, perquè s'enfaden.
Però nosaltres ho volem en floració, nosaltres ho volem quan podem controlar la plaga i quan no deixa residus, perquè nosaltres volem salvar la producció.
Sí, però entenen que cara al públic, en este cas el ministeri està dient-los, no, nosaltres atendrem les necessitats que tenen i farem una prospecció i els horts que estiguen més afectats els tratarem.
Però, antes,
i vostès me diuen a mi, això no és la solució, és això el que diuen?
Susana, antes jo t'he dit una cosa. Agricultura reforça la lucha contra el cotonet de la comunitat. Això és un títol propagandístic. Això és fals. Agricultura no reforça ninguna lucha. Agricultura segueix apostant per la lucha biològica, per les trampes de feromones i per l'anagirus i per cliptolaebus. Que això no va a controlar la plaga, que ho tinguin clar els agricultors.
Però el titular
que eix és que va a reforçar el metilclorpirifos, primer, que el que ha dit Víctor és una pura veritat, s'està desperdiciant a millor una possibilitat de demanar l'autorització excepcional l'any que ve, en el mes d'abril, quan ens puga fer falta, que ara no serveix per res absolutament.
Però a més,
algo que conselleria ni l'Ibia, ni el senyor Quintana, ni tota aquesta gent que ja es comença a perdre la paciència en ells, no tenen ni siquiera la dignitat de dir, bueno, ahir hi ha uns agricultors que estan peleant i estan guanyant-li la batalla al cotonet. I anem a dir-ho d'una punyetera vegada ja. Jo, per exemple, el que acaba de dir Víctor, jo he tratat l'any passat un murcot tenint el cotonet damunt, que es va perdre la meitat de la collita, en guany no veig ni un cotonet. Solament veig un poquet de cotonet del veí que té a la tira de la vora que té el veí. Un altre, Clement Nules, que l'any passat se va perdre un 30 o un 40% de collita, en guany no veig un cotonet i la fruta està tota sencera. En l'altra parcel·la de Clevenules, que l'any passat va tindre també una afecció d'un 10, un 15%, no és cotonet, no tinc ningú cotonet afectat. En què ho ha tratat? Ho ha tratat en un producte que se diu el Tecnoquel, ho ha tratat en el Clartan, que este senyor, que jo me doni compte que el que volen és seguir una línia equívoca, erràtica completament, perquè que estan donant palos de cego, que el senyor Quintana diu que se tratarà en sulfoxaflor, que volen prohibir-lo en la Comunitat Europea, i l'acetamiprid, que te dona una aranya com un dimoni, i no nomena res del Clartan, i sin embargo diu que aquests productes donen una efectivitat del 90%.
Això és mentira.
L'agricultor que tinga clar una cosa, l'agricultura, o sigui, la conselleria, el ministeri i les organitzacions agràries els estan enganyant. Estan enganyant-los. Tenen que anar realment a lo que siga eficaç.
Anem un segon de publicitat i tornem.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano. César Inisorum. Los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Y continuem parlant de agricultura, de això que ens preocupa tant, que és el cotoner de Sud-àfrica. I esta autorització puntual que ara sí que volen tractar aquest mal que estem patint en el metil de forma en casos puntuals. Per lo tant, continuem parlant també en Pepe i en Víctor. Solució, Víctor.
Sí, bueno, pues està clar que la solució no és el donar una autorització excepcional i perdre-la, perquè només n'hi ha dos per llei d'un mateix producte, i perdre-la gastant-la ara i destruint la fruta, perquè, a més, l'any que ve, i ser or que té molta producció no tindrà flor. Al no tindre flor, i ser or no va tindre cotonet. Entonces és absurdo que ara mos volquem tratant. El que n'hi ha que tratar és per salvar la fruta. I el moment de salvar la fruta és en la primavera, és en abril. Entonces, si n'hi ha que fer una autorització excepcional del metil, n'hi ha que fer-la en abril, i des de luego me dona igual que siga... No me dona igual. Jo pense que si no tenen que haver residus, perquè no tenen que haver residus en abril ni en maio, pues que donen l'autorització excepcional i la gent gastarà en aquests mesos i ja està. També se poden estudiar altres formulats que siguen viables i que se puguen gastar i que siguen eficaços. Però no se pot perdre més temps en l'anaguirus, que no va a funcionar perquè no funciona ni en Sud-àfrica, i entonces, per què volem gastar nostres diners en insectaris si no té que funcionar? Ja es gastarem quan tinguem controlar la plaga, ara no és el moment, i per supost, en trampa és el mateix. La trampa només serveix per detectar que tens la plaga. No la controla en absolut per res. És multiplicar per zero. Molts diners multiplicats per zero, en matemàtiques és zero.
Per lo tant, este acord al que han arribat, que és quan s'acaba la prospecció, intentar baixar el que és el nivell de contagi en les parcel·les que estan molt contagiades, no és la solució.
No és la solució, perquè l'any que ve aquesta parcel·la no tindrà ningú cotonet, perquè si el cotonet no té res que menjar, no n'hi haurà flor, perquè està diguem que ha produït moltíssima fruta, i entonces l'any que ve no tindrà apenes flor. Entonces,
sí que volen la solució, però quan toca, no? És el que jo entenc.
La solució és quan toca.
Solució... a banda de lo que ja veníem parlant, de lo que és esta notícia que ha saltat d'utilitzar el cotonet de forma, perdó, d'utilitzar el metil de forma puntual.
Bueno, el mal està fet ja. Mm-hmm. És a dir, el mal que el cotonet haguera pogut fer l'ha fet en abril i en maig. El mal està fet. Ara què mos toca? Mos toca intentar que els agricultors cobren una indemnització per l'actuació nefasta del Ministeri d'Agricultura. Entonces, vosaltres tenim preparat ja el formulari, està revisant-lo l'abogà, un formulari en el que anem a demanar el nom, els datos de l'agricultor, nom, apellidos, municipi, número d'identitat, el telèfon i el correu. Anem a demanar datos catastrals, polígono, parcel·la, superfície i varietat. I anem a demanar documentació, dos fotos del dany que se produïsca en una premsa en la fecha del dia, còpia del recibo de la rústica o del rejepa, una fotocòpia del DNI i un certificat tècnic d'avaluació de danys dels quilos de la producció estimada i els quilos de la producció que s'ha dallat. I, a part d'això, la valoració en euros del cotonet en arreglo als preus oficials que ha marcat la lonja de cítrics de València. És el formulari que anem a demanar. Està dic que espentes de que l'acabe de revisar l'abogat, crec que no n'hi ha ningú problema perquè vam estar parlant amb ella, i a part d'això anem a reunir-vos en nules, per bé nules, tot ho tenim parlat, esperem que sigui així davant, reunir a tots els ajuntaments de la zona, diguem, sur de la província, les cooperatives agrícoles i els exportadors que tinguin saps i que també vulguin participar en aquesta demanda, per ficar-los en coneixement del formulari de lo que anem a demanar per ells. Volem que ells centren la replegat dels expedients que els agricultors vagin donant, de forma que nosaltres després ja tenim preparat també l'equip en el qual revisaríem que tota aquesta documentació estiguera correcta per trasladar-la a l'abogat i que la incluïra dins de la demanda. Lògicament és més fàcil que nosaltres, el nostre equip, si detectem alguna irregularitat, la subsanem així en el mateix lloc, que no que l'enviem a l'abogat fora, que tingui aquesta altra documentació. És a dir, tot ho tenim preparat a expenses de les reunions que anem a fer, tant en Nules com en Villarreal.
Bueno, en Villarreal he parlat en l'alcaldia, esta vespre, a més, ni ja se reunís el Consell Agrari, i tractarem també este tema. I bueno, el que ha dit Pepe, així serà de les poblacions que estem al nord de la província de Castelló.
Que coordinen...
Efectivament.
Una cosa molt important. Nosaltres volem fer-ho de forma que, si pot ser, a l'agricultor no li costi cap erra. O, en tot cas, que siga una quantitat molt mínima que puguen...
Simbòlica.
Sí, exactament.
Interessa més que sí que arriben tota aquesta documentació i se faci força i que el Ministeri d'Agricultura vegi la quantitat de mal que n'hi ha fet així, a aquesta zona.
Efectivament. Ha deixat ben clar Valentina Almansa que no n'hi hauran indemnitzacions per la fruta d'anyà, que només van haver indemnitzacions per el tema de la xilella, i va ser perquè van arrencar els arbres que, a més... Per llei correspon, o sigui, si tu arranques la plantació, per llei l'administració té que indemnitzar, o sigui, no pot deixar-te sense arbres i no indemnitzar-te. Però que, en este cas, que per llei no es correspon, no volen donar ni un duro. Entonces, l'única forma d'arrencar-los un duro és via demanda. Tot lo demés que estan dient partits polítics, sindicats agraris i altres organitzacions, tot això és fum de canya. Nosaltres anem a lo que toca. Una demanda.
Ho han deixat ben clar. Moltes gràcies per haver-nos aclarit per el camí que porten, i espere que bueno, que això al final recibisquen el mal, la gent que està afectada, que els han causat, recibisquen la indemnització que es mereixen.
I que no s'equivoquen els agricultors. Els titulars dels periòdics són enganyosos.
Bueno, però després van vostès i ho aclareixen. Moltes gràcies als dos, Pepe Montagut i també Víctor Vicedo.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bueno, i estem d'enhorabona perquè tenim el honor de tindre a l'alcalde de Vistabella, Jordi Alcom. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dic que tenim l'honor perquè no ens coneixíem personalment.
Encara no havíem tingut la sort, encara.
No havia pogut vindre mai personalment fruit d'este problema que hem tingut entre pandèmies temporals.
I després que estem un poquet a lluny, Vila-real de Vistabella. I avui just hem pogut baixar.
L'Equador de la legislatura... 2 anys com a alcalde.
Sí.
I 2 anys que han passat coses que gent molt, molt, molt major no recorda haver-les passat.
Sí, la veritat és que han sigut... Bueno, este últim any ha sigut molt dur. Uh-huh. Ja l'anterior, només entrar pràcticament, vam tindre pues, les primeres festes de Vistabella que estava jo, que portava un mes i pico, vam tindre també un problema greu en una garra molt forta dels bous. Uh-huh. Vam començar fort, després la nevada primera... Després l'estiu ja va vindre el Covid, bueno, a Pasqua més o menys va vindre el Covid, ahir ja no sabíem què fer, ningú, i la veritat, després una altra nevada més junt al Covid, després vam agarrar nosaltres el Covid també, i bueno, fins ara.
I tot això aïllats, és dir, anem a veure, perquè diuen que sí que s'estan ajudant o que s'està fent casa a aquesta Espanya buida, que diuen, no? Perquè sent tantes voltes que se fa casa a aquesta Espanya buida. Però jo tinc la sensació que sí, en aquesta zona tot va cap a Morella, no sé per què.
És curiós, sí, sí que pareix que vagi tot cap allí.
Igual la carretera és més bona, no?
Home, la carretera aixa fa molta falta millorar-la, la veritat, que hi ha una concentració de gent més gran. Uh-huh. I la comunicació amb Terol és important, però no hi ha que deixar de banda els altres municipis. Nosaltres també som limítrofs amb Terol, tenim una connexió en Puerto Mingalbo, en Mosquerola, molt, molt deficient. Sempre els pobles sempre han tingut molt bona relació econòmica, social, i a vegades deixem d'anar pel mal estat de la carretera. I també des de Vistabella fins a la A23 hi ha pràcticament 45 minuts. Vull dir que és una possible connexió molt bona que va a Terol i que va a l'interior.
Jo li di això perquè després de totes aquestes males notícies ens arriba una molt bona, i és que per fi recuperem el que és Sant Joan de Penyagolosa.
Sí, a veure, és una lluita que portàvem també 3 anys. Uh-huh. Ja en ella, i al final per fi ara comencem a veure la llum. Ja s'ha presentat el projecte a l'Ajuntament, al registre, per a l'oficina tècnica el valide, i la veritat és que ara ja podem respirar un poquet més tranquils.
I, bueno, tot un honor ser d'aquella població i poder recuperar allò tan emblemàtic quan ho és alcalde, això és tot un honor. Però ara resulta que troben uns documents on diuen que Sant Joan de Penyagolosa és del poble, que és de Vistabella.
Sí, bueno, això ve ja de fa 7 anys, més o menys, quan es va descobrir en la falsa de l'Ajuntament, en les guardilles, es va trobar un baúl ple de documentació. Uh-huh. O va trobar el Centre d'Estudis de Penyagolosa i van decidir tirar endavant tota la recuperació d'aquesta documentació. Hi havia infinita documentació, actes de quan la Guerra Civil... deportacions, inclús un document de 1600. Uf. Que el tenim ahí com a la joia de la corona.
I tant,
I entre tota aquesta documentació va aparèixer un dossieret que era tot relacionat amb Sant Joan de Penyagolosa. I vam... això se va recuperar, se va portar a l'Institut de Restauració, i una vegada es va restaurar, es va transcriure i es va descobrir que era l'Ajuntament qui feia tots els expedients d'arrendament del mas de Sant Joan, de l'ermitori de Sant Joan. Inclús tenim inventaris del 1846 en totes les culleretes, mantelets, servilletes, tot el que havia dins de la sacristia, els altars... Per tant, a veure, està clar que des de llavors no tenim escritures, perquè abans no hi havia escritures de tot el que era públic. Però això dona a entendre que quan un arrende algo és perquè és d'ell.
Clar. Sobre tot té inventariat tot el que hi ha dins.
Correcte.
Si algú no és el propietari d'això, no ho fa i no ho té en un dossier. És dir, troben això i, clar, preguntem, moralment el propietari se poden arribar a entendre que siga la població de Vistabella?
Sí, a veure, sempre... A veure, això, ja parlo ja de gent que parla dels pares, dels avis i tot això. Sempre s'ha dit que les esglésies de Vistabella, tant la del poble com el Sant Joan, com totes les ermites, les va pagar el poble, que són del poble, perquè l'Ajuntament no tenia força per a pagar. La gent va ficar dels seus bolsillos i les van fer. Que ara, vull dir, que aquest sentiment de que era del poble és real, vull dir, que la va pagar el poble. Però estem parlant també de boca a boca, tampoc tenim una documentació que ho acredite, això. Entonces, claro, nosaltres ens trobem ara en una situació complicada.
Claro.
Nosaltres, a veure, la restauració de Sant Joan és fonamental, perquè això està molt, en molt mal estat i té que tirar-se endavant. Està clar que un ajuntament com el de Vistabella no té capacitat per a fer res a nivell legal, pràcticament, i bé, això està clar que, per exemple, si la mesquita de Còrdoba i tot això no s'ha pogut recuperar, dubte molt que un poble com Vistabella pugui recuperar algo. Bueno.
Sí, el que passa és que en este cas sí que la Generalitat Valenciana és la que hauria d'aportar aquesta quantitat per recuperar aquest patrimoni, no?
Sí, a veure, però jo crec que ara, bueno, te parlo del que estem intentant fer ara.
Vale.
Ara estem intentant recuperar més informació, perquè encara ens queda molta informació dins d'aquest baúl. En 7 anys s'ha pogut recuperar una mínima part, perquè dona molta feina de recuperar el paper, perquè el paper està molt danyat, són manuscrits, tot. I recuperar-los, transcriure'ls i analitzar-los tarda molt de temps, i damunt la gent del Centre d'Estudis de Penyagolosa no té dedicació, vull dir, ells tenen la seva feina. Clar, i quan poden
és limitat el temps que poden dedicar, no?
Clar, és la seva afició, diguem, i clar, ells tampoc, molts d'ells no viuen a Vistabella. Pues ben, quan venen a l'estiu poden fer faeneta i ja està ahí, i l'any que ve un poquet més, per això, pues...
Quina llàstima, que no se puga treballar en aquest baúl que tantes coses ens aportaria, de lo que són documents històrics que se podrien recuperar.
Sí, inclús això, es va trobar un document del 1600 que era quan era per regular els pastos de la setena de Culla, mira si fa temps d'això. Ho regulava tot i per on anaven els pastos, quins aprofitaments se podien fer. Això es va recuperar, s'ha restaurat, la veritat està en molt mal estat, perquè durant la guerra se va danyar tot molt.
Això tindran, han pensat la possibilitat d'exposar-lo?
Està tot digitalitzat al repositori de l'UGI, i si entren a la web de l'Arxiu de Vistabella també poden accedir tot el món. És públic, està tot escanejat, està transcrit i està penjat per a que tot el món pugui ficar el seu granet d'arena o si tenen curiositat, veureu.
Per tant, en aquest moment la documentació que n'hi ha és ISA, se seguirà treballant, no? Suposo, per a veure si tenen més arguments per a que se pugui determinar si és del poble, no?
Sí, a veure, sobretot, nosaltres, el nostre interès, perquè és traure a la llum tota la història de Vistabella, en dades reals, documentació que és la que tenim nosaltres. Fins al moment no se'ns ha portat una documentació ni més antiga que acredita aquesta propietat, ni res. En el seu moment es va, pues, igual que totes les esglésies, es van immatricular de forma irregular, diguem. Bueno, està contemplat per la llei, però és irregular totalment. I, clar, ara pues, no sabem cap on tirar. Nosaltres, de moment, investigar.
Sí.
I després, si podem trobar recursos o assessorament, pues ja,
bueno, ja és un gran pas que se traga la llum i que se diga el que realment hi havia, perquè en teoria era el mas de Sant Joan.
Sí, això era el mas de Sant Joan, i abans era Sant Joan de la Font Coberta, que no era de Penyagolosa, perquè darrere hi ha una font que estava molt tapa, i d'ahir ve el nom realment.
Sí.
Després va passar a Penyagolosa perquè...
Evidentment, al tindre aquest gegant de pedra tan emblemàtic, se diu que la gent que se situa més.
Sí, abans això era el mas de Sant Joan i després va passar ja al conjunt d'ermitori.
També han sigut notícia perquè és un dels municipis que rebrà ajuda per l'exhumació de les restes, és a dir, allò que està ara, que està parlant tant de la memòria que ha passat de memòria històrica a memòria democràtica, també en Vistabella s'està fent la prospecció,
Sí, encara no han començat. Vale? L'any passat sí que van fer unes actuacions, es van intentar recuperar dos fosses, una sí que van poder recuperar un cos, l'altra no es va poder determinar, però sí que es va poder determinar el traçat d'una trinxera. Enguany tenim ens han donat dues subvencions, una de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a través del Ministeri i altra de la Conselleria de Qualitat Democràtica. En total vora uns 30.000 euros i esperem, comencen la setmana que ve, no l'altra, la setmana del 9, comencen les jornades de memòria històrica a Vistabella i en elles està prevista l'exhumació d'una fossa en 7 cossos. A part, també es farà un taller dirigit per Arqueoantro, que també es farà un curs d'antropologia forense, que s'han cobert les places pràcticament al moment.
Sí.
I la veritat és que estem molt contents i sorpresos de la bona acollida que té. Relacionat també amb el tema anterior, això ho tenim prou recent, no deixem que se pergui tampoc.
Clar.
Nosaltres des de l'Ajuntament apostem per això. Està clar que un ajuntament com Vistabella no pot dedicar estos diners, perquè no tenim capacitat econòmica, però fa falta que les grans administracions, com l'Estat o la comunitat autònoma, ens donen aquestes ajudes, perquè si no és pedra, com ha arribat a passar en Sant Joan, i que al final hem pogut trobar de casualitat en un baúl.
Una estoneta de publicitat i tornem.
Estàs a la 92.2 FM.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Cova Santa, 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Onda regresa al medievo con una nueva edición de la muestra medieval. Del 6 al 8 de agosto, el Castillo de las 300 Torres será escenario de espectáculos teatrales y musicales, exhibiciones, exposiciones sobre Jaume I y de armamento, actividades infantiles y ambientación de la época con caballeros, doncellas y caballos. Te esperamos en la Onda más mágica y medieval. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda comparte sensaciones. Ayuntamiento de Onda.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Continuem amb l'alcalde de Vistabella i ara vull parlar i vull que coneguen els oients el que han fet. El dia 27 van presentar un curt documental per a posar en valor el model educatiu als pobles d'interior. L'Escola Vistabella és un projecte de futur?
Per supost. L'Escola Vistabella, ara per ara, per tot el treball que s'està fent, per tot el que s'ha fet i per el que se'l farà, és un projecte que té garantitzat el futur. No sabem encara quants xiquets poden haver o deixar d'haver, però l'estructura de l'escola, la integració que té dins del poble, de l'entorn, és algo que fa que garantissem aquest model d'escola i el funcionament de l'escola a Vistabella per descomptat, el futur del poble de Vistabella.
Clar, perquè quanta gent hi ha sense?
Ara d'enguany tenim 333 persones censades. Però és una dada un poc irreal, perquè realment a l'hivern de Vistabella és molt dur, viuen unes 200-250 persones. A l'estiu ja se'ns dispara la cosa i passen de 2.000 a 3.000. Però sí.
Quin canvi, eh?
Clar, és que Vistabella a l'estiu és una meravella.
Clar, però jo me pregunte, en aquestes 333 persones censades, quants xiquets ocupen l'escola?
En el curs d'enguany, que ha acabat ara fa un parell de setmanes, teníem 16 xiquets, dels quals 6 d'infantil i 10 dels diferents grups de primària.
Clar, i jo pense, 6 d'infantil, 10, d'aixòs 10, l'any que ve se n'aniran?
Clar, l'any que ve els xiquets van creixent, van passant de curs i dos d'ells ens van a l'institut ja l'any que ve. A l'institut de Janeta, ja, per cert, que ja no hem de baixar a Vall d'Alba i fer 3 hores d'autobús tots els dies.
Però, i que hem de reivindicar que arreglem ben arreglades la carretera perquè els xiquets han de baixar tots els dies. Això, els nostres menuts és el que hem de protegir. Se'n van dos, però n'entren?
Sí, hem tingut una notícia espectacular, la veritat, no us l'esperàvem molt. A veure, sí que hi havia algun bebè per ahí que sabíem que pues, tindria que créixer vint al col·le.
Sí, sí.
Però ens ha sorprès molt la notícia que enguany tindrem 5 alumnes més. Per tant, ens quedarem en 19 xiquets al col·le. Ja té molts anys que no teníem aquesta xifra.
Vostè s'ha donat compte que un alcalde celebre que hi hagi 5 xiquets que entren a l'escola? És que a vegades pense que estem bobos de no viure, que ens costa res arribar a tots els puestos, des de, vaja, ara tenim massa mitjos per arribar a tots els puestos. Les famílies no ens parem a pensar que allí cada xiquet té un valor incalculable.
Ahí, si ho mirem proporcionalment, 10 xiquets és una barbaritat, realment, incloure que puguen entrar 5 xiquets nous a l'escola. És com si, per exemple, si a Villarreal igual entraren 1.000.
Claro.
És que a nivell proporcional és una barbaritat.
La diferència de que aquests 1.000 en són molt i allí 10 estan molt ben cuidats, sempre. Sí,
home, però més que millor.
I això ha sigut a raïl de què? És dir, com han vingut aquests 5 xiquets?
Pues nosaltres, fins on sabem, tot ve derivat de la pandèmia. Mira que ha sigut roïna, però algunes cosetes bones encara ens
s'han
pogut deixar.
S'han tret part positives.
Sí, pues són famílies que pues, han buscat ja fugir de la massificació de les ciutats, de l'agòbio, de l'estrès, contaminació, etc. I han buscat unes d'aquestes famílies, sí que són descendents del poble, que han volgut recuperar pues, la casa de l'abuela o dels pares, i la tenien ben conservada encara, i s'han vingut al poble. Han vist que Mallorca no estaran a cap altre lloc, a nivell de tranquil·litat, l'escola. L'escola és un ambient familiar, integrat des de la natura. Els xiquets van, ells mateixos, per exemple, van a per l'aigua a la font, l'aigua que beuen al menjador. Tot el menjador es compra al poble, són productes de proximitat, es cuina i tot, per gent del poble. Vull dir que és com una segona casa.
És com una família nombrosa,
Sí, és una família nombrosa, tot el món se coneix pels seus noms i cognoms. La mescla de xiquets fa que els xiquets també es relacionen entre diferents edats, per lo que fan més pinya també. Vull dir, no van només en els de la seva edat i estan els majors i els pequeños, no. Són tots amics, van a jugar tots junts, van a les extraescolars tots junts, van a fer qualsevol activitat i van tots com si fossin un grup més.
Clar, doncs qualsevol grup de qualsevol barria de qualsevol ciutat, És a dir, també al final el que se busca és que s'interactua entre ells.
Correcte.
Entonces, arriben aquestes famílies fruit de la pandèmia.
Sí. Això, buscaven més tranquil·litat, buscaven un altre model de vida i...
Però jo per exemple, avui en dia es pot fer ràdio de qualsevol puesto, És a dir,
sí.
Però clar, jo si elegís, per exemple, Vistabella, jo tinc allí la suficient connexió, és a dir, tecnològicament com tenim Vistabella?
Vistabella encara està un poc aïllat, vale? S'han fet molts esforços. Se podrien fer molts més, per supost.
Clar, això és el que... És a dir, si demanem, per exemple, esta diputació, esta nova diputació de Castelló, el que ens diu és que vol recuperar o vol ajudar a les poblacions que han tingut que a poc a poc se n'ha anat la gent per no tindre aquests mitjans. Estan mirant cap a Vistabella, sí. Les administracions?
Sí, a veure, sí que a través de les subvencions estes dels PEVA, per al desplegament de fibra, una empresa sí que està ara en estos moments està acabant de fer el desplegament. Tenim una segona empresa també que ens el farà també imminentment. Ens ha presentat ja el pla de desplegament. Falta això, que el tècnic l'aprove. I bé, una de les dues empreses també, a veure, hi ha vist el problema que estem molt lluny i no mai s'ha fet una inversió forta de portar pues, el cable de fibra físic fins al poble, no s'ha portat. Per tant, aquesta connexió de fibra és un poc ambigua perquè realment és un radioenllaç
claro.
De molt bona qualitat, infinitament millor del que tenim ara, que és un radioenllaç però de molt baixa qualitat. Però fa falta això. Al igual que quan en el seu moment es va portar la llum, ara s'ha de portar la fibra. La fibra és un dret bàsic més avui en dia.
Clar, és igual que se va fer esforç per aportar la llum, és que és el mateix, és a dir, és
exactament
que s'avança.
Clar, és dir, fa 50 anys,
clar.
Lo raro era no tindre llum, ara lo raro és no tindre internet, i ara internet de fibra, estem parlant ja, que la gent per a que pugui estar vivint on vulgui i poder fer la seva vida en total normalitat. Ara la connexió, pues, sí que d'aquestes famílies, per exemple, sí que hi ha algunes que teletreballen,
claro.
Tenim algun advocat, hi ha algun tècnic, me pareix que és un arquitecte tècnic, si no m'equivoque, i un altre que fa venda online, i ho estan fent ahir des de Vistabella.
Claro, a més, és que les reunions, o sigui, és dir, ja són totes videoconferències, és dir, és que...
Totes.
Clar, realment, ara sí que se pot tindre aquest accés sempre que tinga aquesta infraestructura, que és el que vostè estava dient fa un moment.
Clar, però per exemple, sí, este, això fa falta, però encara queda molt per fer. Uh-huh. Vista Vella mateixa, per exemple, ara a nivell de cablejat elèctric, és un punt final. Vull dir, si se'n va la llum des de l'últim punt fins a Vista Vella, ens quedem sense llum.
Sí.
I ses coses n'hi ha que millorar-les. Ara, per exemple, quan tenim tormenta, per seguretat sempre salten alguns uh-huh. pobles. Estem, per exemple, una part del poble sense llum dos dies. Són moltes coses que s'han de fer i millorar. I la fibra també, pues, té que arribar, però que estigui garantitzada. Està clar que pots estar una hora sense treballar, però no una setmana.
Uh-huh. La pregunta la tinc que fer. Se torna a presentar?
No ho sé. A veure, la veritat és que hem fet molta feina. Encara ens queda molta per fer, perquè ja poquet a poquet ja t'aniré dient els projectes que tenim, que al·lucinaràs segur.
Tinc moltes ganes que ens conte.
Sí, sí, perquè hi ha alguns que diràs, com podeu atrevir-vos a fer aquestes coses?
Doncs pues perquè si no vos atreviu a fer aquestes coses...
Ningú les farà.
No haurà valgut la pena haver estat dos anys... patint el que han patit. Jo em pense que haver passat el que s'ha passat en aquests dos anys...
Ara, si no va la cosa millor, ja t'ho dic jo.
És dir, ara és quan realment aquests projectes que a lo millor vostè tenia a l'inici, quan va agarrar l'alcaldia, els ha tingut que anar aparcant, i és ara quan es podrà donar o es començar a donar-los forma. Si no es torna a presentar d'ací dos anys, qui els continuarà?
Algú els heredarà, m'imagina, si no estiguem.
Cuidao, que si no està ben documentat, després els atribuïs un altre, eh?
Sí, això sí, també.
Cuidao.
Se fica el punt un altre, la medalleta.
És dir, vostè disseu ja dit, o sigui, que estiga ja, almenys ho tinguem en àudio, perquè després ens ho puc atribuir a algun altre, eh?
Sí, sí. Primer, l'exclusiva anirà per a tu, això.
Sí, que passa igual com el mas de Sant Joan de Penyagolosa, i després li immatriculen també les seues idees.
Sí, segur que d'un altre.
Entonces, això, bé, pensarà, segurament se tornarà a presentar.
No ho sabe. A veure, una cosa tinc clar, que si l'equip que tenim ara no acompanya, vull dir que no ve amb mi, perquè nosaltres, a part d'equip de govern, som amics,
clar.
Que de fet som la mateixa pandilla que anem a sopar tot això tots els dies, si no estan ells, jo dubte molt que pugui seguir jo.
No, evidentment és lògic, i més en una població d'aquestes característiques, quan s'emprèn alguna cosa, s'emprèn a nivell pandilla,
sí.
i en molta força, i més en l'edat que tenen vostès. Clar, jo m'encantaria estar en una reunió d'aixes, perquè, a més, tractareu d'urbanisme.
Sí, així nosaltres som especialistes tots en tot.
Clar, clar, clar.
I a part, tots tenim la nostra feina. Que tenim, per exemple, jo treballo de dissenyador en un colorifici ceràmic,
sí.
Després tenim una altra metge del SAMU, una altra que és fuster, una altra que és administrativa d'exportació, una altra que... És que tenim un arquitecte, bueno, Belén Batxero, que és diputada, també.
Claro,
que tenim un remix i realment feina tècnica operativa d'un ajuntament ningú ho sabem resoldre.
Però veuràs, és com allò de que les pandilles o diuen, esta gent arregla el món. Bueno, no sé si arregleu el món, però el poble sí que l'arregleu.
La nostra intenció sí que és, clar, sí, perquè damunt hem de saber de tot sense haver rebut aquesta formació. A veure, perquè vas agarrant experiència i te toca llegir-te bobs, docs, i al final dius, mare meu, això.
Per lo tant, jo penso que sí, que s'acabarà convencent a tot l'equip i se tornarà a presentar.
A veure, nosaltres estem molt contents. A veure, Covid, nevades, les nevades, bueno, això és tots els anys, això no anem a discutir-lo.
No, però la de el primer any que va entrar vostè com a alcalde, i això va ser de la de que enganes, eh?
Sí, sí, i bueno, i la d'enguany també, no te creus.
Sí, sí, no, per no perdre la costum.
Correcte.
Però la del primer any...
Antes sempre, no, neve una nevada forta cada sis anys, no, ara cada any, pam, pam, pam.
En tot l'ànimo.
La veritat és que se patís prou, perquè, claro, de no mai haver tingut que gestionar això, a te ho menges i ho arregles com pugues, és... Bueno, ostres,
bueno,
som mitjans de dormir, eh?
I la... Ja, però i el... jo què sé, el que te reconforta és que estàs treballant per lo teu, és el teu poble,
sí,
és el poble dels teus avantpassats, és correcte. El poble del teu possible futur.
Jo ara per ara no veig un altre futur que no sigui a Vista Vella, que ara ho tinc més clar de deixar-me tot lo d'ací de Castelló i el piso i tot ben-lo i anar-me'n cap a Lleidal, perquè quan estic a Lleidal estic, a pesar de ser 24 hores alcalde, ahir en un poble és 24 o 28 hores alcalde,
sí, estic convençuda.
és que s'està molt tranquil i molt a gust, és que no hi ha color. No,
no, jo recordo que quan jo he citat recibir-lo, el primer que m'ha dit vostè és quina calor fa, sí?
Sí, la veritat és que sí.
És que està el clima, cada un...
El clima, del... això també és per a gustos. Per exemple, a mi m'agrada molt el fred, l'aguante molt bé, la calor no, la calor me mate, me xafe.
No, se nota que és de Vista Bella.
Però, per exemple, hi ha gent allí, per exemple, a l'hivern, pues, és difícil passar de 5 graus. El dia que màxima calor farà seran 5 graus o 6.
Clar, però és que això és estar aclimatat, és dir, a sí, cada un ens agrada...
Te fiques una manegueta allà, exacte, ja està.
De veres que ens agrada el nostre. Alcalde, espere que vinga, el deixem que això uns dies, i espere que ens conte pronte els projectes.
Això mateix, espere vindre així també, així tenim unes vistes magnífiques, i bueno, la companyia, per supost.
I a més ha vingut en una època en el que pues això, no està massa concorreguda la ràdio, però s'ha sentit còmodo, no?
Jo, així com a casa. Bueno, com sempre que parlen tu, sempre exacte, com a casa.
Pues així ens sentim nosaltres quan el sentim. Per què? Perquè tu, què tenim en el cap? Pues tenim en el cap Sant Joan de Penyagolosa, tenim en el cap Penyagolosa, aquestes vistes que hi ha allí. És dir, és com si fora part nostra. Ho entenc, no?
Jo vos animo també, que si vos atreviu algun dia a fer un programa des d'allí de Vista Bella, esteu més que convidats i convidades.
A més, si no tingueren bona connexió, seria una bona forma de criticar-lo.
Doncs pues mira, estaria molt bé, la veritat.
O sigui, al final pot ser estar una reivindicació,
Clar. Home, jo crec que tampoc és cap locura fer un programa des d'allí.
No. Perquè, a més, l'ideal és, quan estem allí, convidar al final els que poden aportar me refereixo als pesos pesados polítics, perquè són els que aporten aquestes quantitats de diners, que últimament jo li dic que vostè està així prou ben lliurat. Diu que vostè per pesat i jo pense que és que té influències.
No,
però bueno, sí que és una bona forma de reivindicar si no hi ha bona cobertura o no hi ha bona connexió, dir, escolte, que quan ve l'estiu n'hi ha vora 3.000 persones.
Sí, ara és qüestió de dies de que les antenes que tenim allà se col·lapsen i ningú tinc internet pràcticament. És que...
Entonces era un bon moment per anar i reivindicar.
Correcte.
Alcalde de Vista Bella, Jordi Alcón, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Bueno, quan són les 2:02, acabem així el Protagonistes Vila-real d'avui, el Protagonistes d'avui dijous. Recorden, demà 30 de juliol tornem a estar així a les 12 del migdia, com sempre. Ja saben, per a mi és un regal estar dos horetes en tots vostès i en tots vosaltres. I ara no se'n vagin. Per què? Pues perquè ve el programa d'esports de Ràdio Vila-real.